Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
6 minuts que passen de les 5 de la tarda.
Gràcies! Gràcies!
Recollir un premi honorífic per haver fet el millor ús de l'intermitent en sortir d'una rotonda...
No, sobretot vull donar les gràcies al meu professor d'autoescola.
No és gaire corrent. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Ara amb una rendibilitat del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer any per un saldo màxim de 50.000 euros. És a dir, pots emportar-te fins a 1.250 euros. Fes-te client a bancsabadell.com.
Només fins al 10 de juliol. Aquest compte té un indicador de risc 1 obert sobre 6. Banc Sabadell està adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits que garanteix 100.000 euros per dipositant. Liquidació mensual.
Els comptes clars, amb el suport de Banc Sabadell.
Bé, com ja sabeu, arriba l'hora de parlar de diners, d'economia, de deixar els comptes clars, i ho fem en aquest espai que compta amb la col·laboració amb el Banc Sabadell. Iniciem aquesta nova hora, aquí el Fabricació Propi. Com és ja habitual, vosaltres ens podeu fer arribar a les vostres consultes en nota de veu. De fet, ja ho heu començat a fer al WhatsApp del programa. Us el recordem, 663-99-30-62, 663-99-30-62. Qualsevol dubte que tingueu relacionat doncs, amb els vostres estalvis, declaracions de renda, inversions... Ens els podeu fer arribar i nosaltres provarem de resoldre'ls en directe amb els nostres experts. D'entrada, deixeu-me presentar-vos qui ens acompanyarà avui. Ell és el Carles Ruiz, que és professor de Dret Digital de la Universitat Abat Oliva CEU. Què tal, Carles? Com estàs?
Hola, molt bona tarda. Encantat d'estar aquí.
Benvingut al Fabricació Pròpia. Avui toca parlar de finances en un món digital, eh? Cada vegada més digital, m'atreviria a dir, eh? Carles, com ho veus?
Cada vegada més canviant. Un món, una societat líquida, un món que canvia cada cop més ràpid i que ens hem d'adaptar constantment. No podem deixar d'adaptar-nos.
Clar, és aquesta adaptació. De fet, Carles, de quins recursos disposem digitalment per administrar les nostres finances?
Ostres, avui dia tenim molts recursos. Aquesta és la gràcia i potser l'amenaça. Perquè des del jovent sí que ho entenen més fàcilment. Hi han col·lectius els quals tenen aquesta situació d'exclusió respecte de l'entorn digital. I aquí fer referència doncs, als dos grans opcions que tenim la banca tradicional, però alhora tenim els serveis que li podíem dir de neobanca, de banca oberta o altres serveis de pagament com pot ser el conegut PayPal, però també els nous exchanges que són cases de canvi de criptomonedes o altres opcions que podem disposar. Llavors, aquests són recursos al final. La gran pregunta és si els bancs estan disposats a assumir el canvi digital acompanyant també aquesta gent que deixem enrere. I això és un dels temes que, per exemple, els grans governs estan tractant i ja s'han llançat iniciatives. Jo, per exemple, col·laboro amb la missió especial diplomàtica de l'Orde de Malta que és cosina germana, diguem, del Vaticà. Al final, la Santa Seu i l'Orde de Malta són dos estats sense territori, però tenen diplomàtics. Col·laborem en la missió especial de noves tecnologies, de noves formes d'exclusió, que se li diu. I aquí ja en tenim molts més països que ho han fet, que estan orientant-se cap a aquesta nova forma de poder ajudar aquestes persones que es troben en risc d'exclusió digital per trobar aquests recursos que també afecten a les nostres finances.
Carles, si jo et preguntés, per exemple, en quin país ens hem d'emmirallar, o potser nosaltres mateixos, igual la resposta és que nosaltres som capdavanters, diguéssim, amb aquestes portes obertes a la digitalització, no? I sobretot a l'accés, amb aquesta bretxa digital, no? Perquè pel que fa doncs a la gent més gran.
Sí. Aviam, realment no estem tan malament com pensem. Som un dels països capdavanters en el món a nivell digital, i especialment el que és Catalunya en si, i sobretot tot el que és Barcelona, és un focus, un pol tecnològic vital a Europa. Ara mateix som la capital del videojoc, ara mateix estem llançant des d'aquí grans projectes tecnològics i podem estar molt orgullosos de nosaltres mateixos.
Mira, tornant una mica el que deies tu, no? De com podem disposar digitalment per aquests recursos, no? Per administrar les nostres finances. Això creus que fa que els nostres estalvis siguin més accessibles? O hauria de ser així, no? Entenc.
Bé, parlem de què és un estalvi, realment, oi? Al final hem deixat la banca com nosaltres pensem, que es fiquem els diners i ens conserven els diners, i en realitat ens basem en un sistema de deute en el qual el número que veiem a la pantalla no existeix en si. Però són més accessibles els estalvis? Sí, en el curt termini i en la pràctica de pagament. Però això vol dir que tinguem més disponibilitat dels nostres estalvis? Realment no, és just el contrari. Cada cop són més anotacions comptables, que se li diuen, que no pròpiament diners físics que puguis intercanviar.
Ara que dius aquests diners físics que es puguin intercanviar, parlem de criptomonedes.
Ostres.
Què és el tema, no?
Quin món.
Què són? A veure, per algú... Ara imagina't, no? És que anava a dir un extraterrestre, o no cal ser un extraterrestre, perquè igual potser, molt probablement és que hi hagi gent que digui, és que no entès mai les criptomonedes. Què són? Com ho explicaries, Carles?
Uf, les criptomonedes en si és un món a part. És a dir, dins del dret digital fins i tot hi ha persones com jo que estem especialitzades en blockchain, i dintre de blockchain existeixen les criptomonedes. La criptomoneda en si és una fitxa, per això se li diu token, que en anglès és fitxa de casino, i és la fitxa que intercanviem. Igual que nosaltres intercanviem euros, i l'euro en si és una peça de metall, igual tenim les criptomonedes. Aquestes criptomonedes, en canvi, poden fer-se servir per intercanvis econòmics, monetaris, com Bitcoin o altres, poden tenir un suport directe d'un estat, que llavors pot ser l'euro digital, per exemple, que sortirà més endavant, i és un tema que haurem de parlar en algun moment, perquè afectarà molt a la nostra vida diària, o poden ser aplicacions directes de tokenització d'actius, és a dir, convertir un actiu físic, un quadre, un edifici, en un actiu digital i poder vendre'l, intercanviar-ho i fer-lo servir. Aquest és el camp tan ampli que tenim del que anomenem realment criptoactius. Criptomoneda és una paraula que ens ha quedat...
Ja era una mica vintage, no?
Sí, no inclús a nivell comú, de profà, però parlem de criptoactius perquè no existeixen les criptomonedes com a tal, sinó que hi ha més elements més enllà de només l'aplicació fiduciària o d'intercanvi.
Sí, tu deies ara euro digitals.
És curiós, eh?
L'euro digital.
Hem passat d'un model en el que l'Estat fugia del món criptogràfic, del món blockchain, criptomonedes, etc., sí, a un món o un entorn en el qual l'Estat ha hagut de rendir-se, els estats, els poders públics, aquest avenç tecnològic. I llavors han fet aquella frase tan important de si no pots amb ells, uneix-te'n. I d'aquí l'euro digital, que és bàsicament tecnologia blockchain aplicada al que seria l'intercanvi normal de l'euro, de la moneda fiduciària, de la moneda estatal o, en aquest cas, europea.
Quan creus que arribarà aquest moment?
Això arribarà molt aviat. Estem ara ja en la fase de proves i hem acabat ja la fase d'estudi a nivell de... S'ha acabat la fase d'estudi a la Comissió Europea. Està en fase de veure com de proves i començarà la fase d'implantació en els propers anys. I d'aquí a que perdem les monedes, ells diuen que no, que realment conviurem amb el que és el sistema de pagament tradicional. Però estic convençut que les monedes físiques, diguem els bitllets, s'oblidaran i tindrem un altre escenari totalment diferent d'aquí 5 anys.
Estem amb el Carles Ruiz, ell és professor de Dret Digital de la Universitat Abat Oliva CEU. Avui també ens agradaria preguntar-te, Carles, com estan canviant les expectatives dels clients respecte als serveis bancaris digitals?
La meravellosa paraula de l'experiència del client, no? Al final... Hem passat d'un sistema en el qual era totalment burocràtic a un sistema en el qual és necessari el que se'n diu engagement, el compromís del client cap a l'empresa, perquè si no el client marxa a l'altre banc. I per això hem canviat les expectatives. Què esperem d'un banc? Doncs esperem moltes més coses, no només que ens intercanvi, que ens dipositin els diners que podem demanar un préstec, sinó que siguin socialment responsables, per això la política d'RCC, que estiguin connectats 24 hores amb nosaltres, per això els telèfons d'atenció, o la disponibilitat absoluta arreu del món, cosa que abans era gairebé impossible i avui en dia ho podem tenir amb els mòbils o amb altres tipus de tecnologies.
Mira, ara que estàs parlant de tecnologies, les xarxes socials tenen algun impacte en aquestes decisions financeres de les persones? Perquè, per exemple, d'Instagram a l'aplicació del banc hi som a 2 clics.
Les xarxes socials són una arma de doble fil. Tenen una incidència total i sobretot en els col·lectius més joves, però des de la roba que vestim, els colors que portem, tot és una incidència pròpia de la creació dels algoritmes, de les algoritmes d'Instagram i d'altres plataformes socials que ens ajuden o ens condueixen en la nostra forma de decisió. És més, jo vaig tenir l'oportunitat d'estar en una xerrada i conversar conversar amb una persona molt important de Facebook i ens van dir, no, nosaltres tenim l'obligació d'educar la gent i de conduir-la, no? Llavors, què fan els algoritmes de les xarxes socials? Conduir-nos en el que ells demanen. Ara, això ens pot donar a prendre decisions bones o també a caure en estafes, que és molt habitual també a les xarxes socials.
Mira, si ara algú ens està escoltant, Carles, digui, ostres, quins consells em podria donar el Carles a mi? Per una persona que vulgui començar a gestionar les seves finances personals a través d'aplicacions digitals, què li diries?
Bé, aquí li diria moltes coses, però la primera és que es deixi assessorar i que es deixi guiar. Les finances digitals, al final, són les finances tradicionals passades a l'entorn digital, però se li sumen noves oportunitats i nous models de negoci, noves opcions que abans no existien. No, una persona que no estigui formada en aquestes opcions no hauria d'invertir en aquests entorns, no hauria de participar directament, sinó primer formar-se o inclús deixar-se acompanyar per un expert en temes digitals o també existeixen els economistes que per això han estudiat, pobrets, que necessiten també feina. Però sí és cert que primer deixar-nos acompanyar i segon, ser prudents. La prudència és l'eina que hem d'utilitzar sempre quan juguem amb temes de bursàtils o també quan gestionem les nostres finances.
Ara ja fa un temps, sí que és veritat que era un tema de debat al carrer cada dia, quan anàvem al banc, no? Tens un dubte o algun problema, molts cops ja t'expliquen com solucionar-ho a través de la teva pròpia aplicació. El que volia dir, Carles, és que nosaltres estàvem acostumats a anar al banc físicament i que ells, doncs, físicament...
T'ho arreglin.
Ara. Què passa? Pues cada vegada és això, que t'adrecen en aquesta aplicació. Com ho valores tu? Creus que això també ens fa fins i tot més autònoms com a usuaris? Perquè hi haurà usuaris que el que volen és tornar una mica al sistema tradicional,
Aquí hi ha dos temes. Un és el cost que suposava el sistema tradicional, que realment aquest cost cada cop és major, perquè ja no utilitzem els bancs com fèiem abans i, per tant, cada cop té un rendiment menor al tenir gent treballant físicament. I després, evidentment, que ens dona una absoluta autonomia d'estar a qualsevol part del món, estar a la muntanya passejant i necessitar gestionar les teves finances o arreglar un problema amb el banc i poder-ho fer amb el mòbil des de qualsevol lloc. També té el tema de la dependència, que al final el que ens genera és estar connectats 24/7. Però és el món digital i no hi ha forma d'evitar-ho més enllà d'aïllar-se al món rural, a la muntanya i tancar-se, però fins i tot allà necessiten el món digital.
I clar, avui amb el Carles Ruiz, professor de Dret Digital a la Universitat Abat Oliba Ceu, també volem comentar una notícia econòmica d'actualitat, perquè de vegades aquestes notícies, Carles, clar, si no ets Carles Ruiz, doncs ens costen d'entendre. I com que el tenim aquí, doncs avui l'aprofitarem al màxim. De fet, Carles, jo no sé si has estat al dia, segur que sí, però llegíem ahir mateix a BTV que els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional, la Policia de Portugal i l'Europol han desmantellat una important trama internacional que es dedicava a estafar persones grans amb el mètode del phishing. És a dir, suplantaven la identitat d'una entitat bancària per robar-los diners. Hi ha 53 detinguts i s'han localitzat 84 víctimes, totes d'edat avançada. Clar, la majoria a Barcelona. Es calcula que l'organització va estafar un total de 2,5 milions d'euros. L'operació policial s'ha dut a terme, recordem-ho, a Catalunya, Andalusia, Portugal i també l'ha coordinat un jutjat de Reus. Que els detinguts se'ls atribueixen delictes de pertinença a un grup criminal, delictes d'estafa, blanqueig de capitals i robatoris amb violència i intimidació. A veure, resumint, trucaven per telèfon, es feien passar per bancs, Carles, com es pot esbrinar? O sigui, ara per un oient que ens estigui escoltant i diguis que jo vull això prevenir-ho, com ho puc fer? Com podem esbrinar que és o no el propi banc qui ens truca?
Bé, aquí hi ha dos temes. Primer, dir que els ciberdelinqüents han sigut bastant poc llestos, diguem, perquè es presentaven directament a les cases físicament. Normalment el que es fa amb el phishing és justament el contrari, és a dir, contactar directament a través del telèfon i només fer-ho a través del telèfon, no només amb entitats bancàries, pot passar també fent-se passar per Microsoft, que és molt habitual. Com podem saber que són bancs o són empreses reals? Tan senzill com, primer, no ens demanaran dades personals mai per telèfon. Si ens les demanen, no les donem. I segon, i molt més important, En tot cas, sempre ens donaran l'alternativa de trucar al banc i poder comprovar si és real aquella trucada o no. Llavors, en qualsevol cas de dubte, tanquem la trucada, truquem al nostre banc i preguntem si és o no és una trucada legal, correcta i des de l'entitat que se suposa.
I, de fet, els Mossos alerten que aquest tipus d'estafa, coneguda com el phishing, és cada vegada més habitual durant el 2023, perquè ens puguem fer una idea, va ocupar la tercera modalitat de frau a Catalunya, a més de 3.000 fets denunciats. 3.000 fets denunciats, i aquí doncs hauríem de sumar els que no es denuncien, que també en seran bastants. Bé, Carles, en estafes com aquesta, el banc et torna els diners o no?
Sí, sí i no. És a dir, si som prou llestos i intel·ligents els delinqüents, el que ens faran és demanar entrar al compte bancari amb les dades per poder comprovar alguna qüestió, o, per exemple, el que faran, també és molt habitual, et truquen i et diuen, no, mira, jo és que soc de la companyia del meu sistema operatiu, perquè on tinc la gent, Microsoft, Linux, Apple, el que sigui. Sisplau, doni'm les claus que necessitem comprovar que el seu ordinador està bé. I dones les claus del teu ordinador i a partir d'aquí et van entrant, no? En aquest cas, el banc sí que ho cobreix per l'assegurança que té. No obstant, si nosaltres el deixem entrar a casa, després ve una persona a casa, el deixem entrar, etc, és possible que sigui més difícil recobrar els diners. Però normalment, si és un atac de phishing, els bancs solen cobrir les pèrdues, si no és que siguin multimilionàries.
Clar. Actualment també s'estila que et robin les dades per fer alguna compra online. De ben segur que algun oient s'haurà trobat amb aquesta situació. I, escolta, i fan això d'autoritzar la compra directament sense que tu et donis el consentiment. Com ho poden fer?
És que aquí hi ha diferents temes. Un, primer, que habitualment ens enganyen. I és fàcil que ens enganyin, inclús que donem el consentiment enganyats. Però l'altre és que precisament ho fan a través de, per exemple, demanar un bizum i tu penses que l'has rebut i realment quan estàs toquetejant el que estàs fent és enviar aquells diners, per exemple, no? Per tant, hem d'estar molt a l'aguait sempre i no donar a acceptar que fem habitualment, acceptar términos i condicions, acceptar tot. Hem de llegir bé les coses, hem d'anar molt de cura i sobretot conèixer amb qui estem contractant, amb qui estem parlant abans de fer qualsevol disposició econòmica, perquè al final ens podem veure molt afectats al respecte.
Vinga, va, que ja anem acabant amb l'espai debut dels comptes clars amb Banc Sabadell. Ja sabeu que al Fabricació Pròpia obrim línies per resoldre-us dubtes i avui s'ha posat en contacte. Carles, preparat o no?
Vinga, va, som-hi.
Tu sempre
assumim
preparat,
el repte.
Oh, i tant, ja veuràs. Segur que serà un repte fàcil. A veure, que ens el proposi la Rosa.
Bona tarda, sóc la Rosa de Mataró. Jo tinc l'aplicació del Banc de Sabadell, però em fa por que si em roben el mòbil, no sé, em poguessin buidar el compte corrent. Aquestes aplicacions són segures? Me'n puc refiar? Merci, moltes gràcies.
Bona la Rosa, eh?
Bona, i una pregunta que no és tan senzilla de respondre. Realment són segures? Sí, aquestes aplicacions són totalment segures. En principi, si no tenen el sistema doncs que li haguem posat la contrasenya, etc, no podran entrar. L'únic és que no hem de gravar mai, com fan algunes iaies, la contrasenya la guardo darrere de la funda del mòbil, perquè llavors ho perds tot. Sí que són segures i podem utilitzar-les i hem de tenir confiança en els bancs, que el nostre sistema bancari és un dels millors del món, encara que el critiquem molt sovint.
Carles Ruiz, ha estat un plaer. Moltes gràcies, eh? Hauràs de venir un altre dia al programa.
Home, espero que em torneu a convidar. La veritat, m'ho he passat molt bé.
Vinga, doncs així ho farem. El Carles Ruiz és professor de Dret Digital de la Universitat Abat d'Oliva CEU. Nosaltres, res, marxem a publicitat. Però molt ràpid, no, Morral? Això és? Res. Poc menys d'un minut i mig i a la tornada ja ens espera la Pi Bernat, que avui demana la paraula. Cotxe. Carles, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Has escoltat Els Comptes Clars amb el suport de Banc Sabadell.
Gràcies! Gràcies!
Recollir un premi honorífic per haver fet el millor ús de l'intermitent en sortir d'una rotonda...
Sobretot vull donar les gràcies al meu professor d'autoescola.
No és gaire corrent. Gràcies. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Ara amb una rendibilitat del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer any per un saldo màxim de 50.000 euros. És a dir, pots emportar-te fins a 1.250 euros. Fes-te client a banksabadell.com.
Només fins al 10 de juliol. Aquest compte té un indicador de risc obert sobre 6. Banc Sabadell està adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits que garanteix 100.000 euros per dipositant. Liquidació mensual.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel, fabricació pròpia. Demano la paraula.
Què tal, Pi Bernat? Com estàs? Molt bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
A veure, Montse, deixa'm dir-te això, perquè jo et volia preguntar com anem, però ara que dic anem, avui la paraula diguem que va... A veure si l'oient m'entén, eh?
Sí, què?
La paraula que has triat avui, diguem que va, que se'n va.
Molt bé, sí, per dir-ho d'alguna manera.
No ho sé, ho he volgut així dir una mica embolicat, però no sé si s'ha entès, eh?
Perquè avui la paraula és un mitjà de transport que moltíssima gent farem servir aquest estiu més del normal. És el mitjà de transport per excel·lència, perquè avui ens n'anem amb cotxe. Qui destruirà el mite del sis?
El guapo del cotxe blanc, el guaperes del cotxe blanc, se fuga.
Cotxe, i tant, una paraula ben normal, avui.
Sí.
Bueno, avui i sempre, eh? Vull dir que ara no em facis dir. Bueno, escolta, el mitjà de transport més popular, això també ho tenim, val. Però per on vols començar? Pel principi. D'on ve la paraula? Espera't, deixa'm dir, va, si us plau, va, avui em mullaré.
D'haver mullat.
Del llatí.
Ui, Mercè, avui és que no m'endevinaràs. No ve del llatí.
No fumis.
No ve de l'anglès.
A veure.
No ve de l'anglès, eh? Ens va entrar a través de la llengua castellana, això sí. Primer va arribar a cotxe i de cotxe va passar a cotxe. Però hi ha una història al darrere que m'ha deixat...
Què dius ara? Sí, va, explica'ns-ho, que ara tinc curiositat.
Doncs
què
mira,
passa?
Marxem i ens n'anem ben lluny. Però primer pregunto, abans d'anar amb cotxe, amb què anàvem?
Dona, amb carro, no?
I tant.
Val.
Carro, del llatí, carros. Uh-huh. I per on passa el carro?
Per la carretera.
Efectivament. Carro i carretera són de la mateixa família, d'aquest carros llatí. I els humans, doncs inventors com som, vam començar a construir tot tipus de carros. Carretes, carruatges, calesses, carrosses... que s'adaptaven a la carretera, lògicament. I a mesura que s'anaven inventant, calia buscar noves paraules. I aquí comença la nostra història. Hem de marxar molt lluny de Catalunya. Concretament, ens n'anem a Hongria.
A Hongria? Però per què tan lluny? A veure.
Sí. Allà hi ha una ciutat, una ciutat petita, de nom Cox. Queda a l'oest de Budapest, més o menys. Resulta que a Cox eren uns grans experts en la fabricació de carrosses. Concretament, d'unes calesses tirades per cavalls i pensades per transportar dues persones ben còmodament. Els hongaresos en deien, d'això que havien fabricat, Kocsi Sketsker, o alguna cosa així, perdoneu el meu hongarès, que venia a significar carro de cocs. La paraula era massa llarga. Kocsi Sketsker. I ja sabeu que les llengües són mandroses per excel·lència i tendeixen a escurçar les paraules. I van passar a dir-ne, abreujadament, Kocsi.
Cotxi. El cotxi, clar. Val, ja veig per on va la cosa, de cotxi a cotxe, però mira, vols que et digui, cotxi també és graciós.
També,
ara
cotxi.
Ara que ho penso. Però aquí tan lluny, no? Tan famoses eren aquestes caleses.
Sí, és sorprenent. Ho devien ser molt de famoses, perquè hi ha la teoria que van arribar a Espanya... Recordeu que primer va ser la paraula castellana, cotxe, com he dit.
Sí.
Van arribar a Espanya per una qüestió de lligam familiar entre la cort espanyola i l'hongaresa. L'emperador Carles V era germà de Ferran III d'Hongria. Hongaresos i espanyols i catalans compartim cotxe, cotxe i cotxe. Fixa't una cosa. Carles V va morir el 1558 i en català s'ha conservat un document de l'any 1559, només un any més tard, on apareix la paraula cotxe. He trobat que el lingüista Joan Coromines ens diu que s'hi parla d'un recurs imposat per una multa que diu feia guarniments de cotxe sense ésser examinat de guarnimenter. És un document d'una multa, no?, que parla això d'un recurs. Més tard, en català, es va fer usual la variant vulgar cotxo. Cotxo, en antic, vull dir, el català de principis de segle, vulgarment es deia cotxo, també. És una paraula que té força anys.
Espera, Montse, tinc una altra pregunta avui per fer-te. Perquè, a veure, pel que has explicat, si tan, tan famosa era aquesta calesa, com és que no va arribar, per exemple, a l'anglès?
Bona pregunta. Mercè, sort que avui m'he documentat.
Avui, tu sempre vens, t'haig de dir, eh?
Molt documentada.
Preparadíssima, sí. Eh? Això que vagi per endavant.
No sé per on em pot sortir, llavors he d'estar preparada. En anglès, mira, en anglès un cotxe és un car, no? Això ho sabem. I car sí que deriva del llatí carros, car. O sigui, és una paraula que deriva del llatí, amb els seus vierenys concrets fins a arribar a car, que no m'hi fico. Però també és evident que sí que devien conèixer aquestes calesses hongareses. Es van oblidar els anglesos de la paraula cotxe? Doncs no, però la van preferir per anomenar altres qüestions.
A veure, sorprèn-nos, perquè no sé per on pot anar la cosa, eh? Ara ja t'ho dic, eh? Ara sí que vaig perduda.
Bé, del terme hongarès deriva la paraula anglesa coach.
Que és entrenador, coach.
Entrenador o instructor,
sí.
Que en un sentit primigeni és aquell que et condueix, et porta cap a un objectiu concret.
Bueno, i ara també s'ha fet com famós l'assessor.
L'assessor, bueno, aquella mena d'entrenador o instructor que tu t'ajuda a anar cap a un objectiu concret, et porta. Doncs veus, ja m'he après més coses. Però ara la pregunta la faig jo. Cotxe, ja hem vist que primer volia dir un tipus de calessa.
Sí.
I després, amb l'invent del motor d'explosió, va passar a denominar el cotxe que coneixem avui. Però t'has parat a pensar que tenim una altra paraula per designar cotxe?
A veure, espera't, deixa'm pensar. Ah, clar, l'automòbil.
Automòbil.
No? Aquesta paraula sí que deriva del llatí.
Exactament, sí. Automòbil, diríem que gairebé és una paraula internacional, que va aparèixer en el moment en què es va inventar el motor d'explosió, cap al segle XIX. Està format pel prefix llatí auto, que vol dir ell mateix, i de l'adjectiu mòbil, que es mou. És un giny que es mou per si mateix, gràcies al motor. Fixa't que he trobat que automòbil es va formar per imitació d'una altra paraula composta de base llatina que es deia locomòbil, que aquesta derivava també del llatí, del prefix loco, que vol dir lloc, i igualment de mòbil, de manera que un locomòbil era un giny que es movia d'un lloc a l'altre. També tenim la locomotora, si penseu, que és un motor que et porta a un altre lloc. No? Mm. El cas és que amb automòbil va passar el mateix que amb la paraula hongaresa kocsiskeker.
Clar. La van escurçar, com deies tu abans, no? D'automòbil, auto.
Exacte. De fet, cap als anys 20, en català, dels cotxes se'n deia auto. Quin auto t'has comprat, no? I després, fixa't que auto, en sentit de cotxe, va transformar-se en un nou prefix català. I per això tenim autopista, autoescola, el prefix aquest vol dir cotxe. I fins aquí la història del cotxe, que ens ha dut d'Hongria a Catalunya, passant per Anglaterra. Pujant de Gironella al revolt de la Portella, un autocar de l'atxa va guiar pel meu cantó, i topat contra la brana, de voltes de campana, i el teu cotxe és ara un munt de ferragots. Doncs tornem cap a casa, amb el permís dels brams, eh? Què en fem de la paraula cotxe? Bé, mira, no tenim gaires locucions ni refranys, però sí que podem explicar altres coses. Mira, començo per dir que hem construït molts tipus de cotxe. D'entrada, cotxe, si mai heu agafat un tren, Mercè?
Sí, home.
És
sí.
El nom que et diuen per al vagó.
És veritat.
Tu preguntes cotxe a quin vagó em toca sí. I et diuen en el cotxe 2, el cotxe 2, el cotxe 3. I després hem format paraules, nous tipus de cotxe amb aquesta paraula cotxe. El cotxe patrulla, el de la policia. El cotxe escombra, que és aquell que en una cursa se situa al darrere de tot per anar recollint els ressegats. El cotxe articulat, el cotxe bar, el cotxe bomba.
El cotxe de seguretat, a la Fórmula 1. Clar.
Molt bé.
Espera, tinc una pregunta de llengua, Pibe, abans que acabis. En català, com cal dir anar amb cotxe? Perquè això és que sempre ho he pensat.
Com?
És anar amb cotxe o anar En.
Molt bé.
Cotxe.
Molt bé, sí,
amb
sí.
O en,
doncs
saps?
Mira, estigues tranquil·la,
sí.
Perquè quan es vol indicar el vehicle que algú utilitza per desplaçar-se, tant es pot fer servir la preposició amb com la preposició en. Pots dir, plovia però va venir amb bicicleta, AMB, o també en bicicleta. Aniran de vacances en tren o amb tren. Avui aniré a treballar amb moto o en moto. Arribarem en avió o amb avió. És a dir, a gustos.
És indiferent.
És indiferent.
Poder, d'acord.
Però no, nota que quan fem servir la preposició... no són les úniques preposicions en qüestió de transports, sinó que quan anem a cavall, a peu, o si portem algú a coll i bé o a coll, llavors és la A. Però això ja en surt de natural, eh?
Uh-huh.
Més detalls, a veure. Ara que està de moda això de compartir fent servir sistemes de transport, no? Això del cotxe compartit, això que en anglès en diuen car sharing.
Car sharing, sí, com n'hem de dir en català. Hi hauria...
Doncs mira, he trobat que el Termcat ho diferencia en dos conceptes. En diuen el car sharing, que és quan un grup de gent té a disposició tota una flota de cotxes o de motos i els fa servir a través d'una aplicació. Això s'ha de dir cotxe multiusuari. I després ho diferencia de l'altre concepte, que és el de compartir cotxe quan dues o més persones es posen d'acord i comparteixen un cotxe privat. El que en anglès es veu que en diuen carpooling. Aleshores, en català, això és un cotxe compartit. És una mica...
Ja, és estrany, no?
Fa de mal traduir i de mal utilitzar, perquè et surt senzillament de dir-ne a tot cotxe compartit.
Clar.
Però bé, jo us explico perquè ho he trobat al Termcat que diferencia, no?
Mm. Doncs molt bé. Escolta, prenem nota. Ara, has trobat alguna... Jo vaig al...
al teu espai preferit.
Exacte. Saps aquella cosa que ens agrada aquí, al Fabricació? Alguna frase feta o locució?
Sí, poquetes, per acabar la secció ja va bé.
A veure,
Mercè, saps què és anar amb el cotxe d'en Taló?
Anar amb el cotxe d'en Taló? No, la veritat no ho sé.
Doncs mira, diu que és anar a peu, tu. Anar amb el cotxe d'en Taló.
Va, clar.
Clar, d'en Taló.
Té tot el sentit. Clar.
El senyor Taló, doncs, anar a peu. I hi ha una altra locució que diu anar a l'hospici en cotxe. Això es feia servir, ara potser no tant, que venia a ser quan algú feia coses inadequades en el seu propi estament. Anar on vas amb el cotxe a l'hospici en cotxe.
Sí.
A veure, més, quan dues persones o coses sempre van juntes, podem dir, mira, allà on va el cotxe va el senyor. Comentem, aquests és que tot el dia estan juntets. Allà on va el cotxe va el senyor. I acabem, ara sí. Saps aquella gent que sempre estan exigint, que són ambiciosos, que demanen massa? Doncs mira, els podem dir, cotxe i cotxadura i ordi per la mula.
Carai, tu.
Fins aquí.
Pues moltíssimes gràcies, Pi Bernat.
A vosaltres.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!
Va, Morral, és que el Morral encara no l'ha fet, jo crec, aquesta secció.
Què? Hola.
A veure, Cesc Marginet, bona tarda.
Oh, bona tarda, com estem?
Què tal? Com estàs tu? Que em sembla que ha estat un cap de setmana...
Ha estat un cap de setmana intens, hem anat de casament.
Ep.
I també hi ha hagut l'estrena del Misàntrop, del Grec. Que estic fent d'ajudant de direcció amb el David Xalbas, que vas entrevistar la setmana passada.
Sí que... El que et va dir el Xalbas,
sí,
eh?
Sí, ens han dit coses molt maques.
Ostres, tu, això no li diu a qualsevol, jo crec.
Sí. És que és bona gent i molt bon director.
Una força...
Bueno, no hi torno.
Força de la natura, va dir.
Sí, ho diu per les cuixes aquestes que tinc, que són, són com de la meva mare, que tinc unes cuixes grosses, i per això és la força de la natura. Jo tinc uns hidràulics aquí que aixeco de tot.
De tot.
Què?
Déu-n'hi-do. Espera, Cauromines.
Ei.
Què?
Molt bé.
Tu estàs bé?
Jo faig el que puc.
Sí, no? Està com així...
Sí, estic com en un núvol. Estic com emboirada.
No passa, això és el juliol.
Ah, dius això.
Que ha arrencat així, fa aixafogor, la humitat...
Clar.
La humitat se'n fica als ossos.
Deu ser això.
I quan se'n fica als ossos...
Els dos feu una cara felicitat.
Ai, mira, tot sigui això, doncs.
Ja no sé per què serà, eh?
Bueno, perquè
la vida.
Vam compartir espai aquest cap de setmana.
Espai. Escolta, avui vens amb sorpresa, no, al País Petit?
Sí, avui hi ha una sorpresa perquè és al País Petit... us convidem a visitar un altre país petit. Ep. Des de fabricació pròpia. Sortegem 5 entrades per visitar amb la família, amb qui sigueu, amb, no sé, si podeu anar... Si us acabeu de casar i podeu anar amb el vostre marit o muller, amb germans, amics, amb qui sigui, tots plegats, podeu anar a Catalunya en miniatura! Bravo!
Bravo!
Perquè ara... Bueno,
primer... Tu hi has anat, a Catalunya en miniatura?
Sí, i tant. I tant.
Petit, eh?
És maquíssim.
Però és tot petit, 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 petit,
petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, quan s'acabi, quan acabem... Ara, avui parlarem de Solsona, sí?
És veritat, quan, ens volies portar a Solsona.
Efectivament, quan acabem de parlar de Solsona, obrirem línies al número de telèfon. Encara no, eh? Quan digui la Mercè, obrirem línies, que el número és el diem ara o no, o el diem després?
Sí,
el diem després. Així us quedeu fins al final. I sortejarem aquestes 5 entrades per anar al país petit que és Catalunya en miniatura!
Bé. Bravo!
Jo t'haig de dir, Cesc Marginet, que clar, és la capital de la meva comarca.
El què?
Solsona.
Ah, em pensava que és Catalunya en miniatura.
Bueno, també.
Que hi ha de tot, és el que hi ha restaurants...
Sembla que sigui tot allà. Soc un hobbit, no? Però, escolta...
Solsona.
Solsona.
La capital de la teva comarca, clar, Torà.
Del Solsonès, clar.
Ho sabràs tot, doncs.
De Torà. No, però jo em pensava que Torà queia més cap a la Segarra.
Bueno, és que era la Segarra, però ara Biosca i Torà formen part del Solsonès.
Ah, sou d'aquests trànsfugues.
Sí, una mica...
Cap amunt, hi ha més pèl a Solsona.
Això diuen.
Que Cervera.
Això diuen.
Ah, no.
I, escolta, i Torà és la segona ciutat més gran, municipi, perdó, del Solsonès. O sigui, que va a Solsona i després Torà.
Torà, Imagina't. Jo em pensava que era allà dalt, a Sant Jaume.
No.
No, Sant Llorenç.
Sant
Llorenç de Morunys. No, eh?
No.
Torà.
Torà. Però, bueno, avui parlem de Solsona.
Avui parlem de Solsona. Solsona, capital de la comarca del Solsonès, on també hi ha Torà, que és el segon municipi més gran del Solsonès, per si no ho sabíeu. Situada just al centre de la comarca. Està allà, diguéssim, fa...
És bastant al centre de Catalunya en miniatura.
Sí. Clar, perquè el Solsonès està al centre, no? Pinós és el centre geogràfic de Catalunya, que deu estar a prop de Torà, també.
Sí, cau al costat d'Ardèvol, a la Rosa dels Vents, vull dir...
Ah, exacte, allà que t'hi vas a fer un retrato i ja està. Pots anar-te a fer un retrato i ja està.
Quilòmetre zero.
Ja has anat mai a Pinós, tu?
Jo no hi he anat mai. Jo soc de la baronia de Pinós, però a Pinós no hi he estat mai.
Què és la baronia de Pinós?
La baronia de Bagà.
Era de Pinós. És que Pinós arribava a tot arreu.
Ah, sí? Veus, això no ho sabia.
I a vegades els hi va arrelar molt fort i fer una festa, no?, de la baronia de Pinós.
Sí, d'aquí dues setmanes faig de barona. Ai, de baronesa, ja t'ho vaig explicar, Mercè.
Ai, mira, filla, és que estic ja fatal.
És que fem tantes coses.
Clar, és que la cor et perds de tot el que fa.
És que no para, no para. A Solsona té 9.171 habitants. Solsoní amunt, Solsoní avall, Solsonenc amunt, Solsonenc avall. O sigui, es pot dir de totes maneres.
Ah, molt bé.
Solsoní, Solsonenc, Mata-rucs amunt, Mata-rucs avall, ja en parlarem. Formada per dues entitats de població, allò que ens agrada tant, la mateixa Solsona i Cal Llarg.
Clar.
Però diguéssim que és gairebé tot un.
Sí.
Solsona té un escut on hi entra una mica de tot, és una mica allò eclèctic, saps? Bé, agafem una mica aquí, una mica d'allà, una mica d'aquí. Tenim les quatre barres, a sota un sol, a sota una creu, a un costat una torre, i a l'altre costat un parell de cards.
Ah, bé.
Els cardos.
Allò, un cardo.
Sí, un parell de cardos. Què fotem?
Dos cardos.
Dos cardos. Té la seva explicació, eh? Ara no me la pregunteu, però té la seva explicació. El riu Negre és afluent del Cardener i travessa Solsona, però podem dir que Solsona fa aigües.
Què vols dir, fa aigües?
Sí, perquè a part del Negre hi ha 66 trams de rierols o rius que passen per allà. Imagineu-vos, hi ha una mà de rius i tot és aigua.
Ui, tant, la Riera Salada.
Ara que començarà a fer calor... Aneu a Solsona.
Clar que sí.
Però us podeu refrescar, podeu estar bé, podeu anar, no sé, a beure de la font, a posar els peus al riu, ara que baixa una mica d'aigua. Hi ha 30 fonts naturals d'aigua, 30, que és en un municipi que fa 17 quilòmetres quadrats, podem comptar més o menys un parell de fonts cada quilòmetre quadrat. No em dieu ben bé què representa això.
Deuen estar molt hidratats.
Sí, i tant. Però un quilòmetre quadrat, vosaltres teniu al cap, què és?
No.
Per exemple, dic, un quilòmetre quadrat. No sé, què és?
Això la gent ho tenia molt controlat pel confinament.
Clar,
que no podies marxar de casa teva en un quilòmetre.
Per exemple, pregunto, l'estació de Sants, quan fa?
Queda?
Quan, o sigui, quan, un, quantes estacions de Sants és un quilòmetre quadrat?
Mira, diu el Morral, que ell ho controla, això dels quilòmetres. El Ferran no ho té tan clar, però gairebé un quilòmetre. No arriba a ser un quilòmetre. De plaça a plaça, o sigui, Països Catalans, sí, no?
La plaça de la tota la plaça. Doncs imagineu-vos, a Solsona vindria a ser...
I Josep Peiró, no? Joan Peiró, perdó, Joan Peiró, un quilòmetre.
Un quilòmetre quadrat. Sí. Pues, a Solsona són 17 estacions de Sants.
Bé, eh?
Més o menys. I és com si l'estació de Sants diguessin dues fonts.
Fonts.
Naturals, eh?
Bona, que... l'aigua.
Bona. No, no és allò... No
Mare
és allò
de Déu de la font.
Bona, aquí anàvem. Entre les fonts més importants hi ha la Font dels Frares, la Font de la Mina, la Font del Corb, la Font del Grill, Ric-Ric, la Font del Molí dels Capellans, i la més famosa, que és la Mare de la Font. Que aquesta, diuen que el nom ve de... perquè servia per abastir tres fonts de dintre del municipi. La Mare de la Font queda com a un quilòmetre i mig del centre, si mires els 17 quilòmetres quadrats, doncs una mica més amunt, i van canalitzar l'aigua perquè abastís el poble. Hi ha tres fonts del centre de Solsona que venen de la Mare de la Font, per això es diu Mare de la Font. Aquesta és una possible explicació.
Això és una teoria que...
Això és una teoria.
A veure, oient nou, que potser estàs avui aquí amb nosaltres.
Ah, exacte, és que ja fa temps que d'allò, sí.
Clar, en Cesc ens està colant una trola molt gran i un fake news de Solsona. Nosaltres hem d'esbrinar amb la Coro quin és, i vosaltres sí, també, des de casa.
També diuen que és així perquè brollava molta aigua, perquè és una font que brolla molta aigua, per tant, és com la mare...
La mare que ho ha de la barca tot, sí.
El que més ens interessa aquí és que al costat hi ha un restaurant que és molt bo. No sé si
sí,
heu anat,
és
mai,
bo.
Si heu anat mai a menjar allà a la Mare de Font. És estupendo.
És meravellós.
És molt conegut a Berga, també. A Berga és com...
una segona casa.
La Mare de Font. I mira que la carretera per anar a Solsona
és horrible,
Berga,
no?
És horrorosa. Sí. Horrorosa. O sigui, ens han connectat bé amb Barcelona, però el que és entre comarques...
Fatal.
Ho hem fet fatal, això de la Catalunya central.
Perdona, i Mare Déu de la Font, al restaurant, que va entrar al joc de cartes? No va
anar? Sí, pot ser, em sona.
Sí, crec
em
que
sona.
Sí.
Bueno, sí, bueno, és que jo crec que li queda algun restaurant de Catalunya, el joc sense de cartes, fer. Sense fer, perquè una mà de programes. En qualsevol cas, anem cap al centre de Solsona, tornem cap al nucli antic, que encara conserva portals i muralles, perquè és això, es conserven perquè no es va fer la carretera fins a, això, el que parlava
fins on,
la mare.
Fins on es va arribar.
Fins on va arribar, no, el tren tampoc arriba.
Una pista.
Aquestes coses, doncs clar, la cosa és que es conserva. Però també hi té molt a veure que sigui seu del bisbat de Solsona, que a Berga, al Berguedà, som també circumscripció, com es diu això?
La diòcesi.
Ara,
sí?
Circumscripció, és que ara m'he anat a les eleccions. No. Si portem tantes eleccions seguides...
Podries haver dit jurisdicció, que, també.
També, és una mica...
Sí, però la diòcesi.
Es va convertir en seu del bisbat l'any 1593 amb el papa Climent V. Palito, o 8, depèn de com ho llegeixis, cosa que va fer que l'església de llavors, que era el monestir, es convertís automàticament en catedral. Això m'encanta. Quina triem? Això serà... Una catedral.
Vinga.
Va, i van triar aquesta.
I un tros de catedral, tenen a Solsona.
Sí, home, clar.
Preciosa.
Bueno, és que sí, si ets la seu del bisbat, has de tenir una bona catedral. Sí, a mi això dels títols de catedral sempre m'ha encuriosit molt, no? Perquè pensava que aquí a Barcelona la Sagrada Família no és una catedral.
No.
No? I, en canvi, podríem dir que és, encara que en construcció...
És un temple, la Sagrada Família.
Exacte, però jo em pensava que la catedral se l'enduia...
El més gros.
L'església més maca de... la més grossa de
Mira, li podem preguntar al Miranda, que...
Li demanarem després. Estona. Just al costat de la catedral i sobre l'antic monestir també es va construir el Palau Episcopal, cap a finals del segle XVIII, el que vindria a ser la Casa del Bisbe. No? L'any 1896, el bisbe Ramon Riu i Cabanes va impulsar el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona dins el mateix Palau Episcopal, que encara existeix, diguéssim que surt una mica arrel de que es fes el Museu Episcopal de Vic, que es va inaugurar 5 anys abans, el 1891, i que s'havien endut algunes coses del bisbat de Solsona.
Mm-hmm.
I en aquell moment el bisbe va dir, calla, aquí també farem un museu perquè no se'ns enduguin les coses. Sí. En aquest museu s'hi pot trobar, per exemple, una col·lecció d'escultures de sal de les mines de Cardona. Escultures de sal.
Bé,
Vas allà i tenen una habitacioneta, però aquí també tenim escultures de sal. I alerta, perquè i també podem trobar un clar espoli a tot el Berguedà amb obres de Sant Quirze de Pedret, Sant Pau de Casserres, Sant Quintí de Montclar, Sant Salvador de la Vedella, Sant Vicenç del Rus, Sant Andreu de Sagàs i alguna coseta de Sant Jaume de Frontanyà.
Si tot això és nostre.
Tot això és del Berguedà, oi que sí?
És
total. I està tot a Solsona. És a dir, és una mica com tot el romànic del Berguedà està a Solsona. I jo no vull dir res, però això és com una mica les obres aquelles de Xixena.
No, digui, no, no, no.
Aquella cosa que va haver-hi, saps? Que,
sí,
que,
sí.
Aquell merder que si, ah, que si se'n va a Aragó, que si se'n va a Catalunya... No sé, jo... No
està,
vull...
està reivindicant,
sí,
aquí...
No, no vull començar cap...
Coses de la terra.
Cap, no sé, guerra interna entre solsonins i berguedans, però solsonins, torneu-nos el que és nostre.
Ui, 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 ui,
sí.
Ja ho he dit.
Sí, ja ho he dit, ja ho he dit.
Molt bé, i ben dit que ho has fet a l'altre.
I parlant de museus, a Solsona n'hi ha un de força curiós, el Museu del Ganivet. Però no mireu així. No, mireu així.
No, el del museu... Bueno,
bueno, no sé, posa, potser és mentida, no sé. I podeu trobar més de 2.000 peces de ganivets, tisores i altres eines per tallar del segle XIX i XX. Sí,
que, sí,
abans ja... no es tallava. Yeah. Està només des del segle XIX i XX que es talla. Sí, et sona? I has anat al Museu del Ganivet?
No, però sí que em sona que allà a Solsona fan anar molt al Pallarès.
Ah,
sí.
Pot ser això.
Però no era el Pallars.
Bueno, que
també, Pallaresa.
Allà potser també.
El Pallarès.
Es diu Pallarès Solsona.
Ah, Pallarès Solsona.
Es diu això.
Clar, és, acostuma a ser també llocs on en fabriquen. Hi ha també
una fàbrica de ganivets.
Museus de ganivets, crec que n'hi ha un Albacete. I,
això t'ho estàs inventant?
No, no, no. Una altra a Alemanya i alguna a França, diria.
Clar, no. A mi, perdoneu, però del ganivet, o sigui, no em sona, ara quedaré fatal, perquè igual hi ha un museu del ganivet a Solsona.
Pallarès Solsoní.
Pallarès Solsoní.
Solsonès.
Clar, té pintes pel que no,
com ho has dit, Ferran? Com
sí.
És el Pallarès?
Una cosa així.
Ah,
Pallarès Solsona.
Pallarès Solsona.
Clar. És perquè el fan, el fan a Solsona i el
tiren.
I el tiren cap a Pallars.
Cap a baix.
O al revés.
Bueno, què més coses a Solsona? A veure.
Vinga, tornem a la catedral i a la seva Mare de Déu, la Mare de Déu del Claustre, patrona de Solsona. És que m'agraden aquestes músiques, jo la deixaria. Ja està, i el que digui. Això ens porta a parlar de la Festa Major de Solsona, que se celebra, com totes les Mares de Déus trobades, al voltant del dia 8 de setembre. És el dia 7, 8 i 9 de setembre.
La vigília del teu aniversari.
Correcte, sí, sí, del 9 de setembre ja em podeu felicitar.
Ara ja ho sabem.
Sí, veus? Sempre. Jo, un dia abans, i com les Mares de Déus trobades, jo, també. Sí, sí, però no,
però
som
no.
Del 9. La festa té origen l'any 1653, quan precisament es va dedicar a la Mare de Déu del Claustre. Es va decidir que la Mare de Déu del Claustre fos patrona de Solsona, perquè els va salvar els solsonins d'una plaga de pesta. I van dir, doncs, la farem patrona i farem cada dia una festa. I si alguna cosa caracteritza a Solsona... m'encanta això de fer Solsona, eh?
Solsona. És que la gent de Solsona té un accent...
molt peculiar.
El seu.
No saps on,
tenen el seu.
On posen les es.
Sí.
Efectivament. I la neutra... sabeu com feu la transcripció fonètica que
sí.
Falla com
sí.
Així?
Sí.
Jo crec que és qui la fan millor.
Ah, pot ser.
Perquè fan Solsona, eh? Saps? És com diuen la A i la E, les dues seguides, en un lloc molt... Solsona!
Sí.
Solsona!
Aquí tenim l'Arneu. Ai, l'Arneu.
L'Andreu.
L'Arneu.
Sí.
L'Andreu, que ho feia... Bueno, clar, ell de Solsona, i sí que ho feia això de...
Sí.
Bueno.
Escolteu, estàvem a la Festa Major de Solsona i de tot el seu bestiari, gegants i elements folclòrics, que no puc...
Oi, què et passa?
M'ha vingut la tos.
Ah.
Vingut tanta... tenen de tot i més. Tenen els gegants vells, els gegants joves, l'àliga, el flabliolai... bueno, que toca el flabiol.
El flabliolaire.
Que és el que posa la música que acompanya els gegants.
Maco.
El ball de bastons, la mulassa i l'Antonio Rico.
Antonio Rico.
Que és el que va a sobre de la mulassa.
Sí.
Que és un indià que va tornar ric a la vila de Solsona.
Com escriu la coro.
El drac, els cavallets, els aligons, els ossos, el bou i els nans. O sigui, tenen de tot.
De tot.
Però això només és la Festa Major. Aquests surten per la Festa Major i el Corpus. Alerta que no hem entrat a lo realment important de Solsona, que és el Carnestoltes. I amb tot això ja tenim totes aquestes figures. Pràcticament tots els elements, menys els nans, són d'entre el segle XVII i XVIII, per tant, tots bastant antics i bastant ben conservats. El drac, diuen que és el drac, el tercer drac més antic de Catalunya i també dels més ben conservats de tots. Però ara sí, l'autèntica festa gran dels solsonins és el Carnestoltes.
Ara!
Sabeu com es diu aquesta cançó?
Com es diu?
El Buffy.
El Buffy?
Ja he fet la... Sí, he fet l'acudit. Sí. Perquè pensava que era un acudit sonor i que el podia fer. Des de dijous gras fins al dimecres de cendra, Solsona, es transforma i, tot i que se celebra ja des dels anys 30 i principis de segle, va començar oficialment la celebració com la coneixem ara, el 1971. Hi ha dos fets a destacar, els gegants bojos i la pujada del Ruc. Segur que teniu present els gegants bojos de Solsona, aquells que giren els braços i tal.
Aquests.
Doncs els primers... Sí, molt. Els primers gegants bojos no tenien els braços despenjats, van aparèixer el 1974 i no eren com els gegants que coneixem ara, sinó que eren fets a semblança dels quatre gegants de la ciutat de Solsona, però amb cares, diguem-ne, especials. Això va ser obra del grandíssim mestre Manel Casserres, un dels constructors de gegants i d'imatgeria popular més importants d'aquest país. Solsoní de Socarrel va construir aquests gegants paròdics perquè, segons deia ell mateix, a la seva filla li feia respecte als gegants de Solsona. Ah. Quan era petita els veia molt, molt grans i va dir, doncs en faré quatre que serveixin per carnestoltes, que siguin estrafets i estrafolaris i perquè ella li feien simpàtics. I a partir d'aquí van anar creant tots, el gegant boig, aquell que té el cap endavant, la geganta boja, el mucós, la nena...
Mucós.
Sí, tot, sí, sí. El tòfol i el nano, la draca, que és paròdia del drac, també hi ha els nans, que són la carbassa, la laia, la tetes i la perruques, cadascú amb el seu nom, tot és. El xut, que és un mussol que parodia l'àliga, que també balla per carnestoltes, és a dir, cadascú té la seva paròdia. També en una vaca, un fènix... Una...
O sigui, però quants en tenen?
Tenen de tot, tenen un boxejador olímpic, fins i tot.
Carai.
I acabem amb el ruc. Solsona mata rucs, diuen. Vam matar els rucs, però no es vam quedar les avis per explicar aquesta història, la del ruc, que van fer pujar fins a dalt del campanar amb una corda perquè netegés les males herbes. Això ho sabeu?
No. Mm.
Sí, feien... O sigui, a Solsona, ara pel Carnestolta, sempre pugen un ruc amb una corda que es pixa sobre els presents. És aigua, eh?
És aigüeta.
Però això ve d'una vegada que es veu que volien netejar el campanar i van fer pujar un ruc de veritat i el ruc va buidar la bufeta sobre els presents.
Va quedar... Va quedar...
I va quedar allà...
A gust.
Bueno, a gust i
mort.
I mort, pobre.
Sí.
I és un dels moments més importants del Carnaval de Solsona. Solsona mata rucs. Què us sembla?
A veure, jo...
Per
anar ràpid, temps, perquè ens queda la trucada. Marginet.
Ai, encara? Sí?
Sí, la fem ara ja?
Tenim trucada?
A veure, ullent.
No tenim trucada.
Ullent.
Ah, la trucada, sí,
clar,
és veritat.
Ullent.
Ai, ui, que ja no pensava.
Que ens estàs escoltant.
Catalunya en miniatura.
Catalunya en miniatura. Si ens truques, va, Cesc, ara mateix, al 93 409 2771, 93 409 2771...
5 entrades per visitar amb la família Catalunya en miniatura.
Noi, tu.
Va,
truqueu. 93 409 2771. Guaita el Ferran, com l'està fent anar aquí els telèfons, com boig, eh?
Corre. Escolta'm.
Què? Va, jo, el fake, el Museu del Ganivet.
Jo, escultures de sal.
Escultures de sal? Ni
què?
Una ni l'altra.
Oh.
Era els gegants bojos, no els va fer perquè la filla tingués por dels gegants. Sí,
Marginet,
surten d'un altre lloc.
Gràcies.
Bueno, la setmana que ve ja ens veiem.
Sí, ja ho decidirem. Ja va, que no tenim temps per més. Que vagi bé. Adéu.